els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Millennials, nens de la postguerra, generació X, generació Z, tots som fills d'una generació i tots acabem classificats en aquests grans calaixos. Què tenim en comú? Què ens diferencia? I el més important de tot, o sigui, com aborden ells, déu-n'hi-do, quina feinada, els docents i el canvi generacional a les aules i també, al mateix temps, com s'adapta el professorat. Doncs bé, de tot plegat, avui en volíem parlar amb l'Helena Ojando, que, com dèiem, és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. Helena, benvinguda de nou, molt bona tarda de nou, i abans d'entrar a fons amb el tema, explica'm ben bé això de les generacions que hi ha i com es delimiten, perquè jo ja, Helena, al final, ja no sé ni de quina generació sóc jo, ni quina és la X, ni la Z, ni els millennials. Jo crec que sóc millennial, crec, però ara tu m'ho sabràs explicar millor. A veure, de quines generacions estem parlant exactament?
Moltes gràcies per convidar-me. Sempre és un plaer estar aquí amb vosaltres. Doncs sí, no? De vegades parlem de la X, la Y, la Z, que és tot això. Doncs mireu, actualment tenim molts experts que estan realitzant estudis sobre les característiques pròpies de cada generació, perquè, òbviament, al final les generacions també marquen una mica i ens diuen en quina societat estem vivint. I s'han establert una sèrie de taxonomies que classifiquen aquestes generacions i ho fan també per les dates en què han nascut i, per tant, en quin context, no, han crescut i quines experiències han compartit. Concretament, quan parlem de millennials, no, i aquí potser et respon a la teva pregunta, estem parlant de persones nascudes entre el 81 i 96, aproximadament.
Val, doncs sí.
Doncs jo crec que aquí coincidim totes dues.
Totes dues.
Som millennials. La generació Z, o també anomenats centennials o zoomers, també per alguns autors, han nascut entre el 97 i el 2012, i els nascuts entre el 2012 i a data d'avui s'anomenen generació alfa.
Veus? Val. O sigui, és que jo ara m'acabes de descobrir això dels centennials que no, i els zoomers, i la generació alfa sí que em sonava. I a part, mira, ara no sé si... Segurament ho sabràs, però hi havia com també la generació perduda, no?, que es deia, que deva haver-hi una època que també era aquesta generació perduda, que no sé si sóc la nostra generació, si som nosaltres.
No, no som nosaltres, per
això. O som nosaltres, no? Jo a vegades em sento una mica perduda, també t'ho dic. Però a veure, anem a pams, perquè explica'ns una mica abans dels millennials què hi havia, no?
Sí, abans dels millennials potser no es parlava tant de generacions, però estan els famosos baby boomers, no?, d'aquests sí que n'hem sentit a parlar, que són aquests que van néixer entre el 46 i el 60, que va haver un ascens en aquest cas, no?, de demogràfic, i per tant doncs tenen aquesta etiqueta de baby boomers. I després, doncs, abans dels millennials també se'n parla de la generació X, de 65 al 80, amb característiques diferents. Al final també d'alguna manera el que s'intenta amb aquestes taxonomies és poder classificar les característiques pròpies de cadascuna de les generacions.
Clar.
Per exemple, quan parlem, com et deia, la generació d'actualment, no?, que ens trobem a les aules, que són aquesta generació Z, que també és anomenats, com abans et deia, no?, doncs aquí, per exemple, ens trobem en que són generacions que estan marcades, a diferència de les altres, per un element clau, una variable clau, que és la tecnologia, no?, que és el que d'alguna manera, en aquest sentit, marca aquesta generació. I cadascuna doncs té els seus elements i les seves variables.
Val. Llavors, dit això, és interessant, Helena, que ens expliquis si aquesta diferència, clar, vosaltres, com a docents, les podeu observar a les aules, no?
Sí, i tant.
Sí.
Sí. Aquests dies, per exemple, deixa'm explicar-te,
sí,
que fèiem reunions, fem reunions de claustre i doncs comentem, no?, que hi ha una tendència al final, i aquesta tendència té molt a veure amb la generació. I això cal tenir-ho en compte, també, no? Un, quan està davant d'una aula, al final l'aula és el reflex de la societat en la que vivim,
sí.
I és així, aquesta és la realitat. I per tant, doncs, cal que bueno, puguem fer una anàlisi, una reflexió davant d'això i en funció també del que com a professorat veiem, doncs poder adaptar-nos i ser flexibles.
I ser flexibles, no?
Totalment.
A aquesta generació. Per tant, dedueixo que estàs parlant d'aquesta generació Z, que és la que tenim al davant, no? La que teniu al davant. Quines serien aquestes particularitats, no? Com són, doncs, aquesta generació Z?
Doncs mira, en primer lloc, bueno, és la generació que ha agafat el relleu als millennials, a nosaltres.
Val.
Ens ha agafat el relleu. I en aquests moments...
Em fa sentir bé, això.
Sí, sí.
Perquè
no
som com els que estan a la universitat.
Sí, no som tan grans,
no som
joves. Encara som joves. Doncs en aquest moment tenim aquesta generació la tenim a la universitat. Són els estudiants que tenim, com et deia ara, no? Que comentàvem, i que tenim a les aules universitàries. No? És una generació que està totalment immersa amb l'era digital, no? I està totalment condicionada, ha estat també condicionada per la pandèmia, eh? I això també ha tingut les seves conseqüències, perquè hem de pensar que en aquest cas estaven amb la secundària i, per tant, doncs, a una etapa adolescent, l'inici també de l'adolescència, i això també té les seves conseqüències al final, no? Perquè no és el mateix, probablement, viure una pandèmia amb 40 anys o amb, no? que viure-la amb 15 anys o amb 60 anys. Vull dir, cada generació doncs, ha tingut les seves vivències. També hi ha autors que els anomenen... escrinàgers, no? Com adolescents de la pantalla, persones que estan sempre totalment adherides a la pantalla. I aquí queda molt enrere classificacions com teníem autors com, per exemple, no sé si no heu sentit a parlar, dels immigrants digitals, els nadius digitals de Mark Prensky, o els consumidors i productors de McLuhan. És a dir, aquestes classificacions ja quedarien com desactualitzades,
clar,
no?
Bastant obsoletes. Clar, m'hi crida molt l'atenció això, perquè tu deies, és que és el que es veu no, de la societat, els alumnes que tens, no, al davant. Com vosaltres, els professors, Helena, com percebeu justament això, no? Que són alumnes de pantalla.
Sí, aquests canvis, per exemple, els veiem molt en que tenen la necessitat d'una resposta immediata, una resposta ràpida, el desig també i la necessitat, com et deia, d'estar constantment connectats i mirant la pantalla. D'això en parlàvem un dia a la classe, no? Fèiem un debat i parlàvem precisament doncs, dels riscos que això pot arribar a tenir, no? L'addicció també a les pantalles, la nomofòbia... Per tant, són qüestions que també han de tindre en compte. Al final, com a generació, es troben amb uns riscos i uns perills també determinats. No?
I deixa'm dir-te també, perquè avui ens has d'explicar moltes coses, però és que tinc una altra pregunta al cap, dir-te, sobretot si tenim aquesta generació, doncs aquesta generació que són de digital, de pantalles, que estan immersos en un llenguatge ràpid, al moment. Això també es reflecteix en el que no saben què és un no. Vull dir que és ràpidament, no? Ha de ser el que ells volen i el moment.
Probablement hi haguen qüestions també, evidentment, emocionals i d'afectació.
No?
Sí.
Que traspassen més enllà no, a l'àmbit emocional de l'alumne.
Sí, com per exemple, a vegades en parlem, no? La baixa tolerància a la frustració no? O aquesta manca d'espera... o també no, el tema de l'esforç, que també en parlem. Clar, són qüestions, per exemple, que ens fan pensar que, tot i que aquesta generació pugui tenir una clara preferència, per exemple, per tindre la resposta immediata, o de vegades també es parla de que són molt visuals, no? Que van a cercar informació, però ja no la cerquen ni pel navegador, o sigui, ni pel Google, és a dir, van directament a cercar a vídeos, no? O a les xarxes socials. Clar, tot això probablement tindrà afectacions i té afectacions i les seves conseqüències a nivell d'aprenentatge, a nivell emocional i fins i tot també de relacions socials. I això ho estem veient i ho estem observant. Però clar, com et deia abans, no? És amb el que estem vivint avui en dia i és amb el que nosaltres hem de poder treballar i els hem de poder acompanyar i ajudar amb tot això. I quan arriben a la universitat, la preocupació precisament és l'autorregulació de tot això.
I quines altres peculiaritats destacaries, no? En aquesta generació Z?
Doncs també, de vegades ens centrem molt en aquelles qüestions que no impliquen una connotació no negativa, però sí limitant, per dir-ho d'alguna manera, però també hi ha qüestions positives, no? Ens trobem també en una generació molt empoderada, no? Una generació molt emprenedora, que són molt competents en certes, no? En certs aspectes, que fins i tot doncs, també estan molt abocats a l'ús d'aquestes tecnologies, que evidentment ha d'haver també un aprenentatge, eh? Però estan molt abocats al tema de la comunicació. Bueno, també tenim tots aquests aspectes característics que cal tenir en compte.
I, clar, l'altra pregunta seria, aprofitant que estàs aquí, en relació a com aprenen. Vosaltres heu observat canvis? O sigui, hi ha hagut un canvi
sí.
en l'aprenentatje?
Sí, 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 totalment. Hi ha hagut un canvi. De fet, clar, estem parlant de que l'aprenentatge requereix d'un temps, no? I abans hem dit que precisament teníem una generació doncs, que aquest temps no, els hi costava gestionar-lo i els hi costava autorregular-se. Llavors, aquí és un punt clau, perquè al final les funcions executives de l'aprenentatge doncs, necessiten d'un entrenament, necessiten d'una constància, i això també s'ha de poder treballar no, amb aquests alumnes. Per tant, tot i que és una generació, com dèiem abans, acostumada a l'accés a la informació i aquest accés és immediat i de vegades de qualsevol lloc, qualsevol moment, també han de poder desenvolupar altres competències que els hi permeten què podem fer amb aquesta informació i de quina manera la podem convertir en coneixement. Aquí està el repte, eh?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I això, a vosaltres, com us afecta?
Doncs, aviam, al final, com et deia, com a docents, hem de ser capaços també d'adaptar-nos a les necessitats dels alumnes, no? Dels estudiants que ens arriben. Hem de ser capaços. Hem de ser molt flexibles davant de tot plegat. Hem de poder transferir, jo diria, l'experiència que nosaltres podem tenir com a docents, no només en quant a coneixements, sinó també amb aquestes competències que parlaven i poder fer transferència als alumnes. Digues.
No, Elena, el que deies tu d'aquesta competència, d'aquesta importància, no? La competència digital docent de la que s'està parlant tant en els últims anys i en especial aquest darrer any. No sé com ho veus tu.
Sí, en aquest cas és clau, perquè, com et deia, aquests estudiants, tot i que són estudiants que estan constantment immersos a les xarxes socials, per dir-ho d'alguna manera, no necessàriament, això no vol dir que necessàriament tinguin desenvolupada la competència digital. I en això sempre insistim molt, perquè ens hi trobem i ho veiem. Val?
Això és molt interessant, no? Perquè sí. Moltes vegades ho identifiquem ràpid, no? Que és el mateix i no és el mateix.
No és el mateix. Poden estar més familiaritzats, òbviament, fan més ús, probablement, de més eines, de més recursos, però també hi ha una sèrie de competències que, com et deia, s'han de poder treballar. I aquí els docents també han de ser capaços de poder tenir la pròpia competència digital docent, no només per poder transferir aquestes habilitats, clar, estratègies i coneixements a través de les TIC, sinó també per fer que ells les puguin desenvolupar. Per això és tan important poder-ne parlar a l'escola.
És importantíssim. I en termes de polítiques educatives, vosaltres com creieu, no?, que els governs, i parlem també de les institucions educatives, haurien d'abordar justament aquests canvis, no?, que ens parlaves, generacionals, per garantir això, una educació efectiva i també de qualitat i equitativa?
Sí, mira, l'altre dia ho comentàvem també amb uns companys, i amb mestres que, bueno, que estan a l'escola i que s'hi troben, la necessitat de poder cedir, no, oferir espais de trobada dels mestres, dels professors, perquè puguin reflexionar, perquè puguin qüestionar, perquè arribin a acords sobre aquest tema. No? Per tant, aquí les polítiques educatives haurien de poder tenir en compte la importància, no?, d'aquestes, al final d'aquesta, podríem dir-li o bé formació continuada o podríem dir-li acompanyament, no?, i que els mateixos equips directius de l'escola doncs, pugui oferir i pugui facilitar aquests espais. Per una altra banda, òbviament, sempre parlarem d'infraestructures tecnològiques perquè siguin equitatives per totes les escoles. Parlarem també de la promoció de pràctiques que siguin innovadores i que puguin servir de model, no? Però bueno, en qualsevol cas hauríem de poder garantir polítiques que disminueixen o que d'alguna manera eliminen l'escletxa digital que pugui existir, l'escletxa que pugui haver i que promoguin l'equitat de tots els alumnes.
Fixa't tu que, no sé si per anar acabant i per anar tancant aquest tema, Helena, podem dir que aquesta diversitat generacional per tu suma? O sigui, la pregunta seria, no? Si suma o resta?
Home, sempre suma. La diversitat sempre suma. El fet de tenir, inclús, jo penso que entre generacions ens enriquim, també. O sigui, uns als altres ens enriquim. Cadascú aporta la seva, i ho diríem així. Però sí, no? El fet aquest de poder aportar pues, experiències, maneres de veure la vida, no? les diferents mirades, reflexions, enfocaments, això ens ajuda a replantejar i a repensar el que fem, no? I al final qüestionar-se també ens fa que evolucionem i que poguéssim millorar i anar cap endavant. Per tant, sempre suma.
Sempre suma. Et deixes fer-te una pregunta, perquè és que, clar, nosaltres ahir, i segur que tu, Helena, pels mitjans, ho vas llegir, la notícia de les matemàtiques socioafectives.
Sí, aquest tema també, bueno...
Perquè en vam parlar ahir al programa, però aprofitant que et teníem ara aquí, mira, m'ha vingut al cap i dic, sí. Deixa'm-li preguntar. Clar, jo crec que ens ha quedat ja mig clar, perquè clar, és aquest concepte que potser nosaltres, dic, això de matemàtiques socioafectives, no? És, d'alguna manera és explicar, no? als alumnes la importància, no?, de les matemàtiques i fer-los que connectin, no?, les matemàtiques amb el dia a dia. No? De què serveixen les matemàtiques?
Clar, això també ens hi trobem molts cops amb el nivell de competència matemàtica en el que arriben els estudiants, fins i tot bueno, estudiants universitaris, no? Alguns que han pogut passar per estudis de batxillerat, d'altres que no.
Clar, però en psicologia teniu estadística, no?
Sí, també. Vull dir... també hi ha, I aquesta competència matemàtica, que s'ha vist en molts estudis que pot estar lligada molts cops amb un bloqueig, que pot haver un bloqueig emocional, que s'ha de poder superar i un camí o una alternativa seria el fet de trobar-li sentit, no? El sentit de l'aprenentatge. Però això no només passa amb les matemàtiques, pot passar amb qualsevol
altra, no?
Correcte.
Assignatura.
Llavors, nosaltres com a docents hem de poder traslladar a l'alumne el sentit del que aprèn, no? I d'aquesta manera podem connectar. Fins al final, la motivació, quan parlem de motivació, no ens estem referint al divertiment o a estar tota l'estona rient o contents, no? Això ho parlàvem ahir amb una companya. Sinó la motivació al final és també poder enganxar l'alumne, no? És a dir, que l'alumne sigui capaç de veure el sentit del que aprèn. I aquí la competència matemàtica té un paper molt important, perquè les matemàtiques és que estan al dia a dia, a la vida quotidiana, ens acompanyen constantment,
en tot arreu. Sí, estan a la societat, vull dir, en gairebé tot el que fem. O sigui, totes les activitats que podem, no?, que portem a terme durant el dia és que estan lligades a les matemàtiques.
Totalment. I no ens podem permetre el fet de tenir aquesta desconnexió, no?, amb les matemàtiques. No ens ho podem permetre, perquè al final és una competència bàsica que cal que tots els alumnes la puguin tenir.
Ostres, però crida l'atenció, Helena, a mi em crida l'atenció que, que aquest debat no l'haguem tingut abans. Vull dir, perquè dius, és que és sentit comú, no? Quan ara en parlem d'aquestes matemàtiques socioafectives, vosaltres segur que l'heu tingut, aquest debat, però que no s'hagi portat, diguéssim, no?, a un terreny més públic, no?, de dir, parlem-ho això, perquè també, t'ho preguntem també a tu, les matemàtiques, en el fons, normalment és l'assignatura, no?, que els nens, els infants, els hi costa més.
Sí.
I això també ells els hi genera una frustració, ja de ben petits, de dir, és que no se'm donen bé les matemàtiques, no? No sé, si l'impacte també emocional de cara a l'infant, no?, fins a quin punt afecta.
Sí, és el que et comentava, És a dir, probablement és una problemàtica generalitzada. Hi ha estudis que corroboren que sí, que existeix aquest bloqueig, existeix, no? I d'aquí una mica suposo que ve d'aquí aquest debat. De fet, a la nostra facultat, la directora del grau la Montserrat Prat estan en aquests moments també col·laborant amb uns estudis en relació a aquests temes. I per què no s'ha fet abans? Doncs jo diria, sí, segurament s'ha fet. El que passa és que també en els últims mesos o anys, no sé, la tecnologia ha pres molt de protagonisme. I els debats s'han enfocat molt de vegades i probablement han estat mal enfocats, perquè jo defenso i el meu parer és que molts dels debats estan mal enfocats, no? Com parlàvem, els mòbils sí, els mòbils no. Pues, potser hem de parlar d'una altra cosa i no de sí o no. Probablement hem de, bueno, com avui estem comentant, no? Quines característiques té l'alumnat, com el podem ajudar, què està passant, com influencia, doncs com estan influenciant aquestes xarxes socials o el fet de que tinguin tant d'accés a la informació, com això pot afectar l'aprenentatge. És a dir, de vegades probablement hauríem de poder desenfocar o enfocar cap a un altre lloc el debat.
No, i d'aquesta manera segur que arribes a altres conclusions. Mira, és que parlar amb l'Helena Ojando té això. Que et van sortint temes, perquè clar, ara m'has tocat el tema de les xarxes socials, que això, clar, o sigui, marca, com bé deies abans, és tota una generació.
Sí.
Vull dir,
sí.
I a nivell emocional.
Totalment.
Perquè estàs totalment, no?
Totalment. La manera, ho veiem, no? Com la manera de comunicar-se, les relacions que s'estableixen entre ells mateixos...
Que això és importantíssim,
diferents,
Helena, eh?
Sí.
Com s'interrelacionen.
Com s'interrelacionen, com han passat, no?, al text, no?, directament. Bueno, al final és, suposo que com tot, no? De vegades, ara deixa'm fer un parèntesi, però de vegades sempre sembla com que les generacions que venen sempre van pitjor i no té per què, no? És aquella sensació.
Mira.
És aquella sensació... Dius,
que els criminalitzem,
no, clar.
Com va passar durant...
Dius, no recordes? Ho vaig a dir perquè això vol dir que em faig gran, si dic això, i no ho vull dir. Però sí, no és així, no és així. I considero, doncs, que evidentment ens uneixen coses, no? Perquè si ara segurament ens posem a parlar tu i jo, no? Ens uniran moltes coses. Però després també els podem empatitzar totalment amb ells, per etapa, per edat, per interessos.
Totalment, per vincles,
sí.
El que sigui, no?
Sí,
I és el que tu dius, ens quedem amb aquest missatge, Helena, no? Que tot suma, no? En aquesta intergeneracionalitat, que vull dir, no sé, que hem intentat com explicar i que ho has fet molt bé. Helena, ho deixem aquí, no tenim temps per més. Vens un altre dia al Fabricació.
I tant, sempre que et convideu. Jo, encantada, és un plaer.
I a banda, avui hem parlat d'aquestes generacions, però que hi ha altres temes per parlar d'educació amb l'Helena Ojando, que és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport de Blanquerna. I res, que ens veiem aviat.
Moltes gràcies.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.